Canviem de sobte i passem de la literatura als forts vents i a la mà. I és que en Didac Costa ha finalitzat en la 20a posició de la Vendée Globe, o sigui, la volta al món en solitari, a vela. Ell és barceloní de 41 anys i és el primer navegant espanyol en completar per segona vegada aquesta prestigiosa i exigent prova. De fet, ha rebaixat en 11 dies, 13 hores, el temps aconseguit en la passada edició en 108 dies, 19 hores, 50 minuts, 45 segons, amb el que llavors va completar el recorregut. El saludem ara. Molt bon dia, Didac.
Hola, bon dia.
I gràcies per estar amb nosaltres aquest matí el de Far a Far.
Un plaer.
Escolta, oi que hi ha una certa connexió formenterera amb Didac Costa?
I tant, bueno, a mi personalment no, però amb el projecte sí, el mànager del projecte, bueno, i el director de l'equip, que és en Josep Costa, que no és familiar meu, que és casualitat que tingui el mateix cognom, doncs, sí. Doncs ell és natural de Formentera, és nascut a Formentera i, bueno, tota la vida que és d'allà, la família pues és de Formentera, sí.
Perquè ens ubiquem, el net o el fill del capità Costa, no?
El net o el fill del capità Costa, és el fill del capità Costa. No, de fet, el tinc aquí mateix, en Josep, si voleu parlar amb ell, també està aquí.
Normalment avui parlant amb tu, que ets el que ha fet aquesta proesa. Escolta, com es planteja algú, com es mentalitza algú que passarà, en aquest cas, doncs, tots aquests mesos sol a la mà?
Bé, doncs, és una experiència, doncs, especial i diferent, no? Evidentment, navegar durant tres dies i al redor del món, doncs, és una cosa, doncs, molt especial, no? Que has de preparar molt bé, que has de saber, doncs, el que fas, no? I on vas. I, bé, no és una cosa que facis d'un dia per l'altre, no? Sinó que hi ha, doncs, una trajectòria que he anat fent, doncs, al llarg dels últims anys, que he anat navegant, doncs, mica en mica amb diferents classes similars, no? De diferents tipus de navegació, però que cada cop més semblant a el que és una volta al món, no? Pues vaig començar a fer una travessia d'Atlàntica amb els vaixells de la classe Mini Transat. Ahir després, pues, vaig fer una volta al món en doble a la Barcelona World Race, i a l'acabar l'última edició de la Barcelona World Race, que va ser el 2014, doncs ens vam plantejar de participar a la Vendée Globe, que ja és la volta al món en solitari, i bueno, pues aquesta vegada ha sigut la segona participació.
O sigui,
és una cosa mica en mica, no?
Tu comences relativament jove, en la teva joventut, en els 30 anys, a fer coses així realment dures, no?
Sí, una miqueta abans, sí, però sí, també, però és un camí llarg. Sí.
Escolta,
els últims 10 anys.
On comença i on acaba la Vendée Globe?
La Vendée Globe surt de les Sables d'Olon, que és una poble-ciutat de la costa atlàntica francesa, uh-huh. I acaba també les Sables d'Olon, és la volta al món en solitari, sense escales i sense assistència. Això vol dir que el port de sortida és el mateix que d'arribada, i no pots entrar a cap més port. Si no està permès per la cursa, no? I si ho fas, doncs, bueno, pues no acabes la cursa, no? que estigues desqualificat.
Escolta, i pels que no siguem, diríem, molt familiaritzats amb aquest món, des de la costa atlàntica francesa, fas la volta al món en el sentit contrari a les agulles del rellotge o gires o vas pel cap d'Ornos a Àfrica cap a...
Sí, el recorregut és sortint, doncs, d'aquí de les Sables d'Olon, en sentit sud, ronca pel sud, per l'oceà Atlàntic, i aleshores anem cap a l'est. Deixem, com si diguéssim, doncs, el Cap de Bona Esperança i Sud-àfrica a l'esquerra, no? Després seguim, doncs, cap a l'est i passem pel sud d'Austràlia i de Nova Zelanda, després ja estem a l'oceà Pacífic, i fins que creuem ja el Cap d'Hornos, no? I tornem, doncs, a remuntar cap al nord fins a tornar al port de sortida. Aquest seria el recorregut.
Escolta, com és més dur, mentalment o físicament?
És una barreja, no? I potser és l'interessant d'aquest esport o d'aquesta competició, no? Que són moltes coses que has de tenir en compte alhora, no? Pues físicament, evidentment, com millor estiguis, doncs, pues millor rendiràs, no? I el desgast es notarà menys, però, bueno, pues, que psicològicament has d'estar, pues, molt bé, no? Perquè, bueno, hi ha moltes coses que tens que controlar i són molts dies que estàs sol, no? Pues tens que fer l'estratègia de la meteorologia, tens que controlar que el vaixell estigui en bon estat, si s'han de fer reparacions o no, tens que gestionar moltes coses, no? I això fa, doncs, que sigui una cosa molt, bueno, de múltiples aspectes, no? I evidentment no és un esport físic ni molt menys, no? Sinó que té moltes coses alhora que s'han de tenir en compte, no? Que potser és l'únic, no?, d'aquest esport.
Jo tinc una curiositat, disculpa la meva ignorància. Quan tu dorms, el vaixell està anant o el deixes, diríem, ancorat o...
Sí, el vaixell sempre navega, perquè bé, és una cursa i intentem sempre doncs, anar el més ràpid que es pugui, i aleshores doncs portem uns aparells electrònics, que un d'ells doncs, que és molt important és el pilot automàtic, i que és, normalment és qui porta sempre el vaixell. Nosaltres ens dediquem doncs, a controlar més que tot estigui bé i a ajustar les veles en cada moment, i el barco pràcticament tot el temps va amb el pilot automàtic. No? Aleshores això ens permet també, doncs, en el cas que haguem de dormir, que evidentment doncs, s'ha de fer, no? Perquè si no, no... no ho podíem rendir, no? Doncs quan dormim el pilot automàtic doncs, també segueix portant el barco i bé, el que sí que és estar és atent, no? Perquè el vent no és constant, no? Aleshores, mica en mica doncs, anem despertant i anem controlant que tot estigui doncs, que estigui sota control, no? Aleshores, bueno, anem fent períodes curts de son mentre el barco el porta pilot automàtic i anem controlant que tot vagi bé.
Escolta una cosa, tots els vaixells han de tenir les mateixes condicions? O sigui, la mateixa eslora, el mateix material, o hi ha de tot?
Els vaixells que participen en la Vendée Europe són d'una determinada classe, que es diu la classe IMOCA, i no són tots iguals, tot i que tenen unes característiques semblants, que hi ha unes limitacions bàsiques, per exemple, doncs d'eslora o de tamany, això està limitat, és a dir, tots els vaixells en aquest sentit són iguals, però a partir d'aquí hi ha diferències, no? Perquè hi ha vaixells més nous, hi ha vaixells més antics, tu pots portar les veles o fer-te les veles que vulguis tu, no? És a dir, és una classe que és semi-oberta, és a dir, hi ha certa llibertat, però fins a un cert punt, no? Però això fa que hi hagi diferents grups, no? Hi ha vaixells que van molt més ràpid, també perquè tenen potser doncs, molt més pressupost i més preparació, però també els vaixells estan més preparats i si són més moderns, no? Mm. Això és una competició que té una classe semi-oberta que es diu, no?, que en algunes coses són vaixells molt semblants i en altres no. Però l'eslora i la mida del barco és en tots els barcos és la mateixa.
No, preguntava jo de dormir perquè deu ser perillós que tu estiguis a aquell moment descansant al barco tirant i hi hagi un gran buc. Suposo que ja ho has mirat per radar que no apareixerà un gran transatlàntic o un petroler per allà, no?
Sí, s'ha d'anar en compte, sí, sobretot anant sol. Bueno, no només amb el tràfic marítim, que per les zones que passem doncs hi ha zones que n'hi ha més que d'altres, no? Per exemple, tot el que és la part del sud és realment molt difícil que puguis veure un vaixell o que puguis trobar-te amb un mercant, però tota la zona de l'Atlàntic ja has d'anar més en compte, doncs, per exemple, també a part dels mercants doncs, amb vaixells de pesca. No? Doncs, tenim instruments que ens permeten doncs, detectar això, no? Doncs, a part del radar hi ha sistemes de detecció també doncs, que els vaixells porten, no? I hem d'estar atents, sí, sobretot tant en sol que no sempre estàs mirant a l'horitzó. No?
Escolta, i grans mamífers marins en veus? És que a mi, jo personalment tinc una gran predilecció per les balenes, cetacis en general. Tu en veus constantment o de tant en tant?
Se'n poden veure. Depèn de les circumstàncies. Pots veure balenes, dofins, peixos voladors. A la zona de l'Atlàntic se'n veuen molts. Els albatros al sud és un ocell que és molt interessant de veure, no? I és molt espectacular. I sí, vas veient fauna, no? Això depèn de les circumstàncies i de la sort que tinguis, però és possible, sí.
Escolta una cosa, i jo també et volia preguntar, diríem, pel que fa a la contingència i a tot el que és la preparació de la logística pel que fa als aliments, tu portes menjar, ja calcules més o menys quan trigaràs, o quan acabes te n'ha sobrat molt o dius, ui, si hagués trigat 10 dies m'he quedat sense...
Clar, sí, no, és un compromís, no? En el vaixell doncs, intentem portar el mínim pes possible i això inclou, evidentment, doncs, el menjar o els recanvis que portem, per exemple, si hi ha alguna avaria o alguna cosa que hagis de canviar, no? Aleshores, clar, tampoc pots portar moltes coses perquè no seria molt de pes, no? I el menjar és el mateix, doncs calculem més o menys el temps que creus que trigaràs i, evidentment, pues, estaria sempre posar un plus per si de cas, no? Pues jo, escolta, en aquesta edició, crec que portava menjar per 105 dies, 110 dies i me n'ha sobrat tots per 2 setmanes, pràcticament.
I, clar, no deus menjar res fresc, o sigui que passes 3 mesos no. Menjant, què, com el que mengen els himalaiistes, coses així.
Sí, és menjar que és glifosat, la sí. Majoria de navegants el portem així, i és menjar que està amb sobres, no? És menjar que li falta l'aigua, perquè l'aigua la fem al vaixell i així tampoc l'hem de portar. I simplement, bueno, doncs tens que escalfar aigua, la poses dintre el sobre i està llest, no?
Escolta, tu suposo que vas passar-te dies sense veure terra ferma, no? Molts dies.
Sí, pràcticament no veus terra mai, no? Pot ser que surtis de les Tables d'Olon, del port de sortida, i no vegis terra fins que passes al cap d'Hornos, no?
Clar.
I el veus, perquè pot ser que també passis de nit i no el vegis, no?
I llavors Esperança no en veus?
No, perquè anem molt més al sud, perquè com més al sud vas, doncs menys recorregut hi ha, no? Això vol dir que, bueno, ni al sud de Bonesperança ni al sud d'Austràlia, doncs no veiem la costa, no? Pot ser que et creuis amb alguna illa, que hi ha una illa, bueno, doncs molt solitària, tant a l'oceà Atlàntic com a l'Índic, i allà sí que, si la ruta et dona per passar a prop, pot ser que la vegis, no? Però és molt difícil.
Ha sigut algun dia de condicions climatològiques molt adverses?
Normalment a la zona del sud, tant a l'Índic com al Pacífic, és la zona que pots tenir
més. Els famosos vents del sud.
Sí, més mal temps, sí. És una zona que és bastant... Bueno, això, són latituds molt, molt altes, no?, al sud, i allà les condicions no són dures, no? Les borrasques són bastant fortes, i com que tampoc hi ha continents o terra molt... molt, bueno, hi ha molt espai entre els continents, no?, doncs es poden, amb aquests vents, doncs les onades, amb tant d'espai com tenen, no?, doncs són molt grosses, no? És una zona, doncs, que les condicions són predominants, són fortes.
Escolta, entenc que tens connexió a internet, tampoc pots portar massa pes, no sé si tens una tauleta per llegir. Tens temps per, jo què sé, per mirar-te una pel·li, o per llegir el diari, o per llegir-te un llibre, o no?
Sí, però tampoc molt, perquè normalment vas força cansat, no? I quan vas cansat, doncs el que aprofites a vegades que tens temps o que les condicions són més o menys tranquil·les, doncs descanses, però sí que a vegades, doncs sí, els vents són molt estables, no? I no tens res a fer, doncs tant quan en quan, doncs sí que sí que passa això, i sí que, doncs, jo en el meu cas, doncs sí que hi hagi alguna cosa o escoltes música, però bàsicament el que aprofites per descansar.
Estem parlant amb en Didac Costa, ja anem acabant. Acaba de finalitzar la vintena posició, déu-n'hi-do, a la Vendée Globe, la Volta al Món en solitari. És el primer espanyol que ho aconsegueix fer dues vegades. Ha trigat, doncs això, 98 dies, pràcticament 97 dies, 6 hores i 27 minuts i 3 segons, per ser exactes. Escolta, quan arribes a França, què és el primer que et ve de gust fer? Suposo que anar a menjar bé, no? Entenc.
Sí, el menjar és una de les coses que trobes a faltar, no?, de terra, i més que menjar en si, no?, sinó pot menjar en tranquil·litat, no?, perquè aquí també estem sempre, en el vaixell, sempre doncs, estàs pensant sempre en el barco, no?, i potser vas amb presses, a més que no tenim cap taula ni cap cadira per menjar, no?, sinó que ho fem, doncs, de qualsevol manera una miqueta, i poder menjar tranquil·lament, doncs, és una de les coses que trobes a faltar, no?, evidentment, doncs, el menjar fresc, també, doncs, això, sí.
I què et vas demanar, ara? Quan vas arribar ara, què et vas demanar?
Ara, per exemple, doncs em van portar... Vaig demanar una mica de pop i em van portar pop, patates fregides, crec que era fruita també, perquè de fruita fresca doncs feia molts dies que no em prenia. I doncs, més aviat, sí, i un pastís de xocolata també hi havia.
Ei, molt bé. Escolta, vas venint per Formentera, Didac, o no?
Vas què, perdó?
Vas venint per Formentera?
Ara fa temps que no hi vaig. Potser fa, no ho sé, 2 o 3 anys que no hi passo, però sí que hi he anat pues, algunes vegades.
Però si t'agrada el polp, vine aquí a alguna de les cafeteries de per aquí o algun restaurant que coneguin les especialitats aquí i menja un bon frit de polp que no el tastaràs com enlloc.
Hosti, tant, doncs sí. Moltes gràcies.
No, gràcies a tu, Didac, per haver-nos acompanyat aquest matí.
Molt bé, gràcies.
Salut. Adéu.
Salut.